Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amigues i amics. Avui és festa i avui és dia de Reis. El papa Francesc, en la seva carta apostòlica sobre el pessebre, obre la porta a les innovacions que sorgeixen de la imaginació i la creativitat. Diu que aquesta imaginació pretén expressar que en aquest món inaugurat per Jesús hi ha espai per tot el que és humà i per tota criatura. Enguany, l'Associació de Pessebristes de Mataró ha fet gala d'imaginació i de creativitat en fer un pessebre ben original i amb un relat ben construït que incorpora les tecnologies contemporànies. Es tracta d'un holograma. En ell hi veiem el pessebre d'ahir i d'avui animat. El d'ahir és convencional. En el d'avui es veu de fons la ciutat de Betlem. Jesús i Maria són uns joves esposos vestits de palestins. Ell acaba de donar llum. Alguns caminant i d'altres en bicicleta s'acosten a veure aquell infant. Tot d'una arriba una gran retroexcavadora i tothom ha de fugir corrents. De sobte es va endreçant el mur de formigó que avui encotilla Betlem, un mur que aviat s'omple de grafits i que no és obstacle perquè uns savis vinguts de lluny se les enginyin per visitar el diví infantó. Crec que aquest pessebre ensenya que no n'hi ha prou amb canviar les coses de lloc, sinó que, en el fons de tot pessebre, hi ha d'haver un relat ben construït, que l'han de poder entendre grans i petits, perquè en surtin amb el convenciment que han après alguna cosa. Així és enguany a Mataró. No deixeu de veure'l. L'Associació de Pessebristes és al carrer Alarcón 27 de Mataró i les visites són en horari de tarda. Que tingueu una bona festa i un bon dia de Reis.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93 449 8234. 93 449 8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Més que un club, més que un programa, el 10 del Barça. Cada divendres a 9:45 del vespre.
Ràdio Estel.
Us volem barrufar que cada dissabte al matí els àrabe de bo barrufen el gripau blau a Ràdio Estel. És un programa amb cançons, contes, poesia, que fins i tot l'escolta el Gargamel. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel, el gripau blau.
Sempre podem jugar i ser lliures per tot arreu. Sempre serem els barrufets. Si com nosaltres barrufeu, estarem contents i us ho passareu molt bé.
A Ràdio Estel, el gripau blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
Tothom. Em dic Magdalena Sacarina i la direcció de Ràdio Estel m'encarrega la presentació d'un programa que es diu El Gripau Blau. Us oferim una acurada selecció de cançons, contes, poesia i música d'arreu que prepara el grup Ara va de bo per a tota l'audiència.
Con agua, jabón y un tubito, hoy me puse a hacer pompas. Unas volaban bonito, otras caían como tontas. Hice una pompa tan grande que en su interior bien cabían todo un paisaje de ensueño y un heraldo que decía: atención, caballero cristiano, porque hoy es 6 de enero e igual que cada año se repite la leyenda más hermosa del arcano. Los Reyes Magos ya cruzan entre dos fechas el puente, van arrojando juguetes como quien tira confeti. Va Baltasar a caballo caracoleando delante, monta Gaspar en camello y Melchor en elefante. Caravana lenta que despacio va entre las estrellas de la inmensidad. Hay mucha gente en el mundo con tantos niños pequeños que es imposible que puedan satisfacer mis deseos. Mas mi regalo fue lindo, lo guardaré en mis recuerdos. Fue ver pasar a los reyes, verlos, verlos.
Jo sóc un pobre mame mimo músic de carrer, que sempre que jo pac pec pic poc puc toco el que sé. D'un lloc a l'altre vas, ves, vis, vos, busco algun diner. Si em feu callar, jo, mame, mimo, mu, jo moriré.
Pel gener comença l'any i els 11 mesos que falten fan que el fred no es senti tant. Els tres reis, majestuosos, passen per ciutats i viles i sempre són generosos. Amb la neu, si n'ha caigut, fem un ninot que ens contempla i té el nas molt punxegut. Però una ullada de sol el pot fondre de seguida i tots hem de portar dol. Cal anar amb compte amb el glaç, que si bades i rellisques et pots molt bé trencar un braç. Pel gener fa un fred molt viu, se'ns han acabat les festes i tots enyorem l'estiu.
Hola, sóc la Caputxeta Vermella i vaig corrent a dur una mica de mel a la meva àvia, que està malalta. Si m'entretinc, arribaré tard a escoltar el Gripau Blau. No me'l perdo cap dissabte i diumenge. El fan a 9:15 del matí, dissabtes i diumenges a Ràdio Estel. Adeu!
El rei Baltasar.
Molt de temps que el rei Baltasar i el seu criat Said, amb el camell del rei, marxaven cap a Betlem morts de set i cansats. A de Siara, el rei Baltasar recordava les paraules amb què un àngel li havia anunciat el naixement del bon Jesús.
El Messies és a punt de néixer i l'has d'anar a adorar. Agafa el camell més ràpid que tinguis i amb el teu criat seguit, vesteix-te de pelegrí i parteix cap a Betlem. Pel camí trobaràs dos amics que també hi van. No tinguis por de res, una estrella et guiarà.
Ep, senyor rei, allà veig un oasi, eh? A la fi podrem beure aigua i menjar.
A la fi, Said, anem-hi de pressa.
Per anar arribant a aquell oasi, on pensàvem poder beure aigua fresca i menjar i descansar, vet aquí que...
Què feis per aquí, negres? Què voleu?
Ah, bon pagès, som pelegrins que venim d'en fora.
De molt en fora, no pensàssiu.
Venim d'en fora i tenim set. Que no podríem beure i reposar un poc en la fresca d'aquest oasi? Baix de les palmeres.
El camell podrà beure tant com vulgui, però vosaltres no!
Com és ara? El camell sí i nosaltres dos no? Hi ha aigua bastament per a tots.
Això mateix. Jo veig que n'hi ha bastament d'aigua. I dàtils, a les palmeres n'hi ha uns bons rams.
Idò, de dàtil no en menjareu cap. I d'aigua no en beureu ni una gota. Perquè no volem negres aquí, per això.
Vol dir que ens escatimareu una mica d'aigua?
Tant de bo que Baltasar no hagués fet aquella pregunta, perquè en sentir-la, l'home de l'oasi els va dir enrabiat.
Idò ara, ni pel camell, fora d'aquí, si no vol que ho rompi el cap a garrotades.
Davant d'aquella escomesa, el rei Baltasar i Said hagueren de tranquil·litzar el camell, que ja feia uns grinyols penosos de tan cansat i assedegat com anava, i se'n varen anar cap baixos tot seguint l'estrella del cel que els guiava i cada dia, amb el sol, quasi no es veia. El pagès encara els insultava i se'n reia d'ells des de l'oasi, quan el rei Baltasar es girà i va dir una frase màgica.
Talar ben safi malbun!
I en aquell instant, el pou de l'oasi es va assecar i tots els rams de dàtils de la palmera varen caure sobre l'home.
Ai! La palmera! Oh! Oh! El meu cap! Ai, ah!
I vet aquí que del fons del pou va aparèixer un eixam d'abelles, negre com un núvol de mal temps, que començà a perseguir-lo i a picar-lo amb ferotgia.
Ai! 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 El meu nas! Ah! Ai! Que em piquen les orelles! Ai! Ah! 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 Que pugen per les cames! Fugiu! Ai, ai, ai,
a la fi, el rei Baltasar, un poc trist, ordenà de nou la marxa cap a Betlem, per aquell desert. Quan va veure el poder del seu rei, Said li preguntà tot d'una.
Ep, senyor rei, i per què no aprofitau aquest poder que teniu i feis que tinguem aigua?
Ah, Said, no ens està permès fer màgia en benefici nostre. Confiem en Déu.
Però semblava que Déu no se'n recordava d'ells i que els havia abandonat. Aquella nit, encara més morts de set, de cansament, de fam, arribaren a un palau. Era la casa d'un gran senyor, molt ric i que tenia moltes terres. Nomia Alok. Alok tenia fama de ser molt avar. A la porta del palau hi havia un munt de captaires que demanaven almoina i hi havia també un homenet que portava en braços la seva filla de 5 anys. Molt malalta.
Bon home, què li passa a la teva filleta?
No ho sabem. Fa dies que té molta de febre i tenim por que es mori.
I què hi fas aquí?
Som aquí per demanar si la pot veure el metge de Loc, però com que no tenen diners...
De cop, una pluja d'aigua bruta d'escombraries els va caure a sobre. Qualcú va cridar des d'un finestró del palau. Era el mateix Loc que se'n burlava.
Voleu menjar? Voleu aigua? I de quin teniu? Atipau-vos!
Podeu creure que el rei Baltasar, en veure aquella pobra nina malalta i el seu pare banyats, es va indignar del tot. Ell i Said també estaven xops, i el camell també.
Però què s'ha cregut aquest aloc?
Això mateix! Què s'ha cregut?
Idò, ara sabrà el que és bo.
El rei Baltasar es va aixugar tot d'una. Es va posar les vestes de rei, amb una corona d'or i diamants que resplendien, i entrà dins el palau de Loc.
On és aquest avar de Loc? On és aquest malvat?
Sí, on és? On és?
El rei Baltasar anava tan decidit que cap guardià no s'atrevia a aturar-lo. Els ulls li brillaven d'indignació. Entrà dins una gran sala, on a Loc sopava en gran abundància.
S'ha acabat, a Loc. prou d'avarícia mentre hi ha gent necessitada a les portes del teu palau. A partir d'avui, donaràs feina i menjar a tots els captaires i tractaràs en justícia els teus servents. Et sobren terres. Comparteix-les.
Però, oi, qui et tu per venir a comandar aquí, negre?
Negre? Ara veuràs. Meje santi tortala.
La meva pell, la meva cara, el meu nas, les meves mans, la meva pell, som negre, som negre, negre.
Sí que ho ets, i ho seràs fins que jo torni del meu viatge a Betlem.
I ben negre que ets, sembla germà meu.
I ara, on és el metge? Anau-lo a cercar, que vengui tot d'una.
El metge entrà dins la sala tot astorat. No sabia què succeïa amb tant d'esglais.
Però què és això? Aquest desori? Què passa? Qui és aquest negre disfressat de rei ridícul?
Tu també amb aquestes? Escolta, metge, has de curar aquesta nina malalta.
Quina?
Tot d'una s'acostà el pobre home amb la filleta malalta als braços, que tremolava de febre.
La meva filla, mireu la pobreta. Té molta de febre i no sabem si morirà.
Tens diners per pagar-me?
No, senyor metge. Nosaltres som molt pobres.
Doncs ho sent, però jo no puc posar els meus grans coneixements al servei dels pobres.
Ah, no?
Ah, no?
Som un savi, jo. El metge del ric Aloc.
Un savi? Un matagallines ets tu. Au, fora d'aquí.
Indignadíssim, el rei Baltasar va treure el metge de Aloc amb empentes. També el seu criat Said l'empenyé, fins que va ser fora del palau.
I no tornis a posar-hi els peus!
Després, el rei Baltasar va dir a Aloc amb veu severa.
Aloc, ara tot depèn de tu. Si és bona persona i si tens a cura els pobres i els dones menjar, viuràs feliç. Jo tornaré qualque dia, i quan torni sabré tot el que hauràs fet i llavors et premiaré si has fet bondat, o et castigaré si has fet dolenties. Dona feina a aquesta gent i tracta'ls bé. Sigues just, generós i honrat. Ara me n'haig d'anar.
El rei Baltasar i Said sortiren del palau de Aloc, que quedà escuat i capbaix com si l'haguessin topat. De fora, l'home de la nina malalta els va dir:
Senyors, pugeu al camell i anem a casa nostra.
En el camí cap a la casa d'aquell bon home, Said, que tenia molta de gana, no pogué estar-se de dir:
I el sopar?
Paciència, Said, ja soparem.
Ja soparem, sí. Ai, m'agradaria saber quan.
Que dius res?
No, senyor rei. Jo parlava amb el camell.
La nit era clara i fresca. L'estrella del cel brillava rutilant. En arribar a la casa de l'home, una casa petita i pobra, amb un hortet migrat, una dona va sortir a rebre'ls.
Oh, espòs meu, i la nina com està? L'ha vist el metge de Aloc?
No cal que la vegi el metge. Ell es curarà.
Aquella dona, sense fixar-se en el color de la pell d'aquells homes i sense demanar qui eren i d'on venien, va convidar-los tot d'una a entrar a la casetona. Va agafar la seva filla i la va posar al llitet.
No tenim res per oferir-vos, senyors. Som gent pobra nosaltres. Però, si voleu un pot d'aigua i un poc de pa...
Gràcies, bona dona. Amb això n'hi ha prou. Som gent molt conformadissa, nosaltres.
Pa i aigua? Oh, quin sopar!
Que tornes a remugar, Said?
Jo? Remugar? De que sí, que som gent molt conformadissa, nosaltres.
I com es diu la vostra filla?
Ruth.
I aleshores, el rei Baltasar va posar la mà sobre el front de la nina, la va encomanar Déu amb una curta oració i va dir:
Ara, aixeca't, Ruth. Ja estàs bé.
I com si no hagués tingut res mai, la nina s'aixecà del llit somrient. Els pares abraçaren tot d'una la seva filla, reien i alhora ploraven de goig, feliços de veure-la tan xalesta i sana.
I com és que sou tan pobres?
Senyor, la terra que treballam és del ric Aloc i de tota la collita ell s'ho queda quasi tot.
Jo us asseguro que Aloc no tornarà a abusar de vosaltres.
Tenc gana.
I jo també.
Said.
No tenim més que pa i aigua, fieta meva.
Segur? Mirau dins el rebost.
La dona va fer el que Baltasar li deia i mirà dins el seu pobre rebost. I vet aquí que el va trobar ple de menjar.
A la fi podrem sopar bé.
Nosaltres no menjarem d'aquest menjat, Said.
Ai, ja m'ho pensava.
Encara tenim molt de camí fins a Betlem.
Abans d'anar-se'n, el rei Baltasar va dir unes paraules màgiques mentre que assenyalava amb el dit dues pedres.
Zak, zak, ta, jabani, sarun.
Les pedres es convertiren en juguetes per a la nina Ruth.
Oh, quanta bondat! Gràcies, gràcies.
Déu vos ho pagui. Sempre us recordarem.
El rei i el seu criat, muntats en el camell, se n'anaren a poc camí de Betlem. I quan ja es perdien en la fosca llunyania de la nit, encara Ruth va cridar-los.
Qui sou? Com us deus?
Jo som Said!
I jo el rei Baltasar, el rei negre.
Aquella nit, l'estrella brillava amb més intensitat que mai. Cruixits i afamegats, el rei Baltasar i Said s'aturaren en un indret de matussar.
Aquí estarem bé. Trobarem llenya i podrem fer foc.
Said, que tenia la llengua seca i la panxa buida i trista, va dir:
com és que no hem pogut sopar en aquella casa, senyor?
Ja t'ho he dit qualque pic. No ens està permès beneficiar-nos de la nostra pròpia màgia. No et preocupis, Déu proveirà.
I llavors, resplendent, se'ls va aparèixer aquell mateix àngel, però aquest pic amb dos cabrits per a fer l'ast. A més, l'àngel va fer brollar de la sorra un raig d'aigua fresca i abundant.
Visca! Aquesta vegada et segur que soparem a la fi!
Però, Àngel, per què dus tant de menjar i a què ve tanta d'aigua?
Perquè aquests que ara venen també tenen gana i set.
I dient allò, l'Àngel va assenyalar les figures de dos servents i de dos reis que arribaven fatigats, amb fam i set.
Gaspar, Melcior, aquí, aquí!
Baltasar, bon amic!
Ja venim!
Aquella nit, era desembre, la lluna va començar a tenir forma de cor. Els ametllers varen florir màgicament, les figueres varen fruitar i els ocells, alegres i animosos, no deixaren de cantar en cap moment. Només faltaven 3 dies perquè el bon Jesús nasqués dins una estable a Betlem.
Príncep? Nans? On sou?
Ai-ho, ai-ho, a veure el gripau blau. Ai-ho, 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 ai-ho.
Què passa?
Que no era un programa de ràdio, el gripau blau.
Esclar.
I com ho feu per veure un programa de ràdio?
Ui, el gripau blau és un programa de ràdio que es pot veure, es pot escoltar, es pot llegir o fins i tot cantar. Depèn de cadascú. Entra a arabadebò.cat i tu mateix decideix què fas.
Ai ho, ai ho, a veure el gripau blau.
Fins aquí el programa d'avui. Us hem acompanyat amb cançons, contes, poesia i la millor música d'arreu. El Gripau Blau és un programa escrit i realitzat pel grup Ara va de bo. Fins aviat. Us esperem.
Catacric, catacrac, el programa s'ha acabat.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. A radioestel.cat, tu tries.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Bon dia i bona diada de Reis, Epifania del Senyor, solemnitat litúrgica. Benvinguts, benvingudes a aquesta edició extraordinària de la taula de l'Evangeli. Ens disposem, doncs, a escoltar les lectures de la celebració d'avui, Epifania del Senyor, i a comentar-les per a vostès. I això ho farem amb els nostres convidats, Aurelio Cervinho, que és membre del moviment dels Focolars i professor de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya. Hola, bon dia i bon Reis.
Gràcies,
han portat
bon
coses
dia.
Els Reis o no?
Sí? Una miqueta. Però.
Sí? Bé, estupendo. Després, l'Albert Florença és professor d'IQS de la Universitat Ramon Llull. Hola, bon dia, què tal?
Molt bé.
Sí? Han vingut bé els Reis o no?
Han vingut bé, però m'han deixat una mica de carbó, eh?
També?
Sí, una mica.
Això no cal dir-ho, això no cal dir-ho, perquè la gent pensarà, i per què?
Miri, no cal explicar. Fem el que podem.
I la germana Victòria, Vicky Molins, teresiana, dedicada al món de la marginació. Bon dia.
Bon dia.
I benvinguda. I què tal, els Reis? S'han portat bé?
No? Jo faig un sacrifici.
Bueno, de fet, és d'hora encara, però avui també ens llevem una mica més tard. I tot. Però com és que no ha vist els Reis?
No, perquè ahir a la nit ja vam estar celebrant-lo amb uns amics nostres d'un pis d'acollida i ja vam portar molts regals.
Sí?
Segurament tindrem un altre ara, després quan arribem a casa.
A veure si és veritat.
Veus, a la Vicky no li deixen carbó.
No ho sabem encara, eh? No ho sabem.
No ho sabem, jo tindrem...
Al capdavant dels controls, en José Matosas. La producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina. La presentació i conducció de la tertúlia la porta Maria Marín, qui els està parlant. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs ara escoltem la primera lectura d'aquesta solemnitat de l'Epifania del Senyor, Diada de Reis, que és del llibre del profeta Isaías i del capítol 60.
Alça't radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum i sobre teu clareja com l'alba la glòria del Senyor. Mentre les tenebres embolcallen la terra i fosques nuvolades cobreixen les nacions, sobre teu clareja el Senyor i apareix la seva glòria. Els pobles s'acosten a la teva llum, els reis busquen la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira al teu entorn. Tots aquests s'apleguen per venir cap a tu, porten de lluny els teus fills, tu en els braços les teves filles. Tota radiant i meravellada veuràs amb el cor eixamplat com aboquen damunt teu els tresors del mar i porten a casa teva la riquesa de les nacions. Et cobriran onades de camells, dromedaris de Median i de Fa. Tots venen de Sabà, portant or i incens i cantant la grandesa del Senyor.
El profeta anima el seu poble que ha tornat de l'exili i veu Jerusalem en runes, a confiar en la fidelitat del Senyor. És un missatge d'esperança. Jesús serà el lloc cap a on s'encaminaran tots els pobles de la terra per trobar-se amb el Senyor i retre-li homenatge. Bé, a partir d'ara tenen vostès la paraula tertuliana.
Albert. Vinga, a mi, quan parlava de Alça't radiant, Jerusalem, arriba la teva llum, etc., pensava en les ciutats ara que hem passat per aquestes festes i que tot just ara acaben amb Reis, de les llums, els carrers, etc., i acostumem a valorar ara els pobles o les ciutats pel seu poder, per la seva tecnologia, per les seves botigues, etc., etc. I aquí el que està parlant és de la llum d'aquells que acullen el Senyor, del lloc on es viu autènticament, de forma humana, on es té respecte per tothom, on es té molta cura de les persones més febles. I aquesta hauria de ser la llum que il·luminés la ciutat. Jo tinc la impressió de que quanta més llum posem és perquè no en tenim d'una altra. I això és una mica, al final acaben sent llums molt fredes, mentre que la llum aquesta del Senyor és molt càlida i prové d'aquestes relacions, d'aquesta qualitat.
Sí, a mi, bueno, és un dels textos més poètics d'Isaïes, que m'agrada molt, perquè a vegades, sí, de tant en tant, és maco contemplar la glòria del Senyor. La seva glòria vol dir que nosaltres som feliços si estem en la seva llum. I contemplem la llum en la llum. De manera que la persona que veu més, que està més a prop teu i que té més claredat a la seva vida és perquè té una llum que ha rebut. Aquesta llum ve de Déu. I pensar en aquest sentit de glòria de Déu, que pensem molt poc. I de tant en tant pensar en la glòria de Déu que està en nosaltres, perquè no està fora de nosaltres, sinó en nosaltres mateixos, a mi em sembla que és meravellós. I és una manera de també contemplar el germà. El germà també té en ell la glòria de Déu. També ha estat llum de la llum del Senyor. I aquest sentit tan poètic m'agrada molt pensar-ho des d'aquesta vessant tan maca de que tenim llum si la rebem d'ell. Tot és rebut.
Ara, sentint el comentari de la Vicky, no sé per què, i a la llum també de la lectura, vaig visualitzar, i sí, he visualitzat de seguida la Sagrada Família, i dic, mira, és que de debò Gaudí tenia aquest geni també de fer una església o fer una estructura arquitectònicament que dona gràcies, vull dir, sant, que és una lluança a aquesta també harmonia de Déu, no? I això que es deia també aquí, que tots aquests s'apleguen a venir cap a tu, no? Tots els pobles, amb els braços, amb els cants, amb aquest poder que té també el lluar Déu, que això és molt de... Jo a vegades també m'han demanat de fer breus reflexions a un grup carismàtic, de la renovació carismàtica, i a la pregària allà a la Bonanova els dimarts, i veus quan una comunitat s'aplega per lluar Déu, la força que té això i l'experiència d'esperit també que es fa, no?
Sí, aquí parla molt maco de el cor eixamplat. Mm. Jo m'estava recordant ara, aquests dies a la televisió han sortit com unes baralles d'alcaldes a veure qui posava la llum més forta en la seva ciutat. Ridícul i fins i tot, a veure un arbre que arribava fins al cel, que semblava la Torre de Babel, a veure qui tenia més llum en la seva ciutat. I aquesta llum no eixampla el cor. Aquesta llum és fora de nosaltres. Una llum que ve de dins, que alça radiant, perquè ara ve la llum de veritat, la que eixampla el teu cor. I comparant una amb l'altra, dius, quina tonteria, no?
I que
allar-se per això.
I és una llum també que prové de la senzillesa, eh? És una llum càlida, que no enlluerna, sinó que, pel contrari, atrau, que ens pacifica, que no ens excita, sinó que ens pacifica.
I a sobre és gratuïta, eh?
és gratuïta i que il·lumina, il·lumina els altres i ens fa descobrir milers de rostres i de persones que ens esperen. Jo ho veig així, vaja, aquesta il·luminació. I tot això no, només es pot fer des de l'amor, des del Senyor. D'aquí on pren energia aquesta llum per poder-se manifestar d'aquesta manera. Sí, sí, estic totalment d'acord. Jo penso que més aviat aquestes llums de les que parlaves tu ara, més aviat distreuen, no t'hi predisposen a l'altre, no?
No, de fet, a mi em sembla que aquestes festes, malauradament, moltes vegades són aquesta manifestació de la superficialitat que tenim avui, no?, a la societat, que passem d'un moment a l'altre, d'una sensació a l'altra, d'un sentiment, d'una emoció a l'altra, i no anem en profunditat, no deixem que les coses, no?, penetrin, i crec que l'experiència que ens transmet aquesta lectura, Isaías, no és lluar per lluar o per fer només soroll, és l'experiència d'un poble, del poble d'Israel, que té aquesta lluança cap a Déu, però perquè ha fet experiència del seu amor, de l'amor de Déu, no? I cantar la grandesa del Senyor, com deies tu, jo crec que cadascú de nosaltres ho tindríem que fer fent l'exercici de visualitzar i donar gràcies d'aquells moments, episodis de la nostra vida que entenem que són també intervenció de Déu en el dia a dia, no?
Continuem endavant, si els sembla, i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol tercer.
Germans, segurament heu sentit dir que Déu m'ha confiat la missió de comunicar-vos la seva gràcia. Per una revelació he conegut el misteri secret que els homes no havien conegut en les generacions passades, tal com ara Déu l'ha revelat per l'Esperit als sants apòstols de Crist i als profetes. El secret és aquest, que des d'ara, per l'Evangeli, tots els pobles en Jesucrist tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.
Aquest misteri secret designa el pla de Déu per a la humanitat, que s'ha revelat en Jesucrist. Pau comunica aquest misteri secret, que és les promeses de Déu abasten tots els pobles, no només Israel, el poble escollit, sinó tots els altres, és a dir, els pagans. Bé, doncs, quin contingut el troben aquí, quin missatge litúrgic troben aquí en aquesta lectura?
Bé, no sé, un per a mi és tan fort i tan palès, i encara continuem, malauradament, fent la guerra i ens continuem matant uns als altres, quan l'escriptura ens diu tots els pobles, no?, tenen part en la mateixa herència, és a dir, la salvació, la vida eterna, en una vida d'amor, i bueno, a mi em fa sempre més pensar i reflexionar com és que no arribem a viure com una única família, de veritat.
A mi em sorprèn, en la mateixa línia, Aureli, que comentaves, en una conferència que vaig donar, una conferència, algú em va preguntar, escolti'm, així, si jo em trobo uns immigrants en una barca al mig del mar, clar, incompliré la llei si no els recullo, i això, perquè és clar, com està prohibit en aquestes aigües, concretament, no sé si parlava d'Itàlia, recollia persones que van amb pateres i coses d'aquestes, jo li vaig dir, escolti'm, per què no canvia la carregada d'immigrants per carregada d'éssers humans? Vostè creu que s'ha de recollir uns éssers humans que van a la deriva? Home, clar, doncs miri, fixi's la paraula, tots som éssers humans, tots som, des de la nostra perspectiva de cristians, fills de Déu. És evidentíssim, però ens costa molt, això, eh? És curiós, ens costa moltíssim. I practiquem, doncs, aquesta mena de classificació, etcètera, etcètera. També recordo una filòsofa, Hannah Arendt, que li van dir, escolti'm, i vostè per què diu que són crims contra la humanitat, el genocidi contra el poble jueu? I Hannah Arendt contesta, home, perquè els jueus són éssers humans, per tant, és un atemptat contra la humanitat. Aleshores, quan perdem d'aquesta perspectiva, comença el perill, no?
A mi aquesta lectura sempre em fa pensar que tots compartim la mateixa promesa, però la promesa és que aquí no vivim en plenitud el que vivirem, però comencem a viure allà. I tenim ja una felicitat que és en promesa. En promesa. A més, és maco perquè comença a dir que us revelaré un secret, el secret que fins ara no s'havia revelat, que és que nosaltres compartirem la mateixa glòria i compartim doncs una promesa, que és viure en plenitud. I aleshores, quan aquí vivim moltes vegades en situacions molt difícils, no és el sentit aquell terrible de allà, en el cel ja s'arreglarà tot, no. És que comencem a viure aquí el que un dia viurem en plenitud. I començar a viure això és viure la felicitat que dona viure d'aquesta manera. I això no ho podem deixar per nosaltres mateixos, ho hem de donar als que estan al nostre voltant. Això per mi és importantíssim. És l'herència que ens ha deixat Jesús i que aquí Sant Pau explica tan meravellosament en aquesta carta als Efesis, que és una de les més meravelloses de teologia espiritual, no?
Després hi ha una altra idea, no? No hi ha superiors, no hi ha privilegiats. Tots som poble de Déu.
Exactament.
Tots som poble de Déu, no? I per tant, això també és una idea que ens hauria de... I tothom que està en el pla de Déu, tothom que està en l'amor, escolta'm, doncs hi participem tots d'això. No hem de fer distincions, i és curiós com fins i tot entre els cristians estem fent divisions, classificacions, etc etc. Jo crec que és una cosa a superar radicalment, vaja.
Sí, també fa veure un dels punts neuràlgics potser d'això que anomenem pecat, no? El pecat original o el pecat en l'ésser humà, que en el fons és aquest fet d'orgull, de codícia i de veure l'altre com un enemic, i que això d'una forma o de l'altra el podem retrobar, no? I en aquest sentit faig una reflexió, potser perquè bueno, és un tema que contínuament es parla i cada cop més, i també el papa actual, no, amb la Laudato Si, ho ha posat sobre la taula. Crec que el tema de l'ecologia, és veritat que d'una banda és molt trist el fins a quin punt hem arribat, no, per la codícia, el consumisme i els recursos, que diuen que ja el nivell de consum que portem calen dos planetes. Vull dir, estem consumint pràcticament, no encara, però pràcticament dos planetes. I llavors, si continuem així, clar, el farem fora, no? Però d'altra banda, a la llum d'aquesta lectura, em diu, bueno, mira, ara ens tindrem que posar d'acord. És a dir, ara, això de ser família, ens agradi o no, tindrem que arribar d'alguna forma a considerar-nos i a actuar amb aquesta visió global i de família, perquè si no, de debò, ens carregarem el planeta.
Ara, tristament, el que diu la sociologia, el que diuen els pensadors actuals, és que el sistema econòmic que tenim particularment ens porta a tots a convertir-nos en individus separats, a un individualisme de masses, i que, per tant, és totalment contrari a aquest missatge de ser un sol poble. I això és preocupant, també, eh? Això és preocupant.
Bé, no ens posem pessimistes, eh?
No,
a veure...
No, miri, pessimistes en la intel·lecció i optimistes en l'acció. Això ho deia un filòsof, que li sembla, bé. Perquè la realitat és la realitat, Maria.
Sí. Bé, això ja està una mica millor.
D'acord.
Molt bé, continuem endavant. Hem d'escoltar l'Evangeli, però ara fem el recordatori dels nostres tertulians amb qui estem conversant sobre aquesta Diada de Reis, solemnitat de l'Epifania del Senyor. Concretament l'Aurelio Cerviño, membre del Moviment dels Focolars i professor de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya, amb l'Albert Florença, professor d'IQS de la Universitat Ramon Llull, i amb la germana Victòria Vicky Molins, que és teresiana dedicada al món de la marginació. Ara sí, escoltem l'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol segon.
Quan va néixer Jesús a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d'Orient uns mags i, en arribar a Jerusalem, preguntaven:
on és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist com s'aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge.
El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s'inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells respongueren:
a Betlem de Judea. Així ho escriu el profeta: Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.
Llavors Herodes cridà secretament els mags i s'informà ben bé del moment en què s'havia aparegut l'estrella. Després els encaminà a Betlem amb aquesta recomanació:
aneu, busqueu-lo ben bé, aquest nen, i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber, que jo també vull presentar-li el meu homenatge.
Sortint de l'audiència del rei, es posaren en camí. Llavors s'adonaren que l'estrella que havien vist aixecar-se anava davant d'ells fins que s'aturà sobre el lloc on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà l'estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, i prostrats a terra li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra. Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí.
Sant Mateu és l'únic evangelista que ens narra l'episodi dels mags que venen a visitar el Messies, tot just nat. Una lectura que, per altra banda, ens és ben coneguda i ben popular. Bé, doncs, com que tothom la coneix, anem a intuir una mica, a treure-n'hi el missatge litúrgic.
A mi, la veritat, a mi aquesta història de mags, d'intrigues de palau, etcètera, etcètera, doncs la veritat, només em parla d'una cosa molt important: la recerca de Déu. La recerca de Déu. L'estrella és un símbol que tots estem acostumats a veure com el nostre designi, la nostra, doncs, alguna cosa que guia la nostra vida, no? I a mi se'm fa molt difícil veure que avui dia molta gent viu d'esquena aquesta recerca de Déu. I potser jo em pregunto, és que clar, quan recerquem Déu, quan estem buscant a Déu, és que ja ell ens ha trobat a nosaltres, no? I què podíem fer perquè hi hagués més gent cercant Déu?
Deies que el problema està en que avui en dia es busca poc a Déu, no? La cerca de Déu, no?
Sí.
Però el que jo crec és que hi ha poca cerca de sentit. O sigui, hi ha, no de Déu.
El meu Déu és el sentit.
És de sentit. És a dir, ens ve donat ja, sembla que tot ens estigui donat ja, el sentit, no ens preguntem per què estem aquí, què farem de les nostres vides, què farem amb la nostra llibertat, perquè la vida és una obra que hem de crear nosaltres, i aleshores és quan anem valorant i és quan descobrim el sentit, i això ens pot portar a la cerca de Déu. El problema és que no ens fem aquestes preguntes. I, per altra banda, això de les estrelles també poden ser aquelles persones, aquells fets, perquè la veritat és que és així, que ens porten precisament a transparentar aquesta transcendència. Jo crec que tots tenim experiència d'aquelles persones. Fa un moment, Vicky, parlàvem del pare Ginestà, que tu t'havia ajudat o havies, etcètera. Jo també tinc moltes estrelles en el meu camí, si m'hi fixo. I l'important és això, és a dir, fixar-se en aquestes qüestions, a la recerca del sentit, a la recerca d'aquesta experiència de sentit.
És un relat o un passatge, no? un passatge de l'Evangeli que s'ha comentat tant. Caldria convidar un bon biblista també per veure algunes d'aquestes afirmacions, perquè no? el mateix naixement de Jesús a Betlem, bueno, Betlem o Nazaret, o, bueno, però més enllà del fet precís històric, crec que hi ha alguna traducció també que, en lloc de parlar del Max, parlen dels savis d'Orient, i algun comentarista que també fa veure com aquest passatge pot també convoler, justament, com dèiem abans, comentant la segona lectura, donar espai als que no es defineixen com a creients o que no són específicament del poble jueu, del poble d'Israel. I llavors, com he dit, també hi ha participació en aquest anunci, en aquest missatge de salvació, i el que avui podríem anomenar els homes o les persones de bona voluntat, no? Aquest arrel que es manté al llarg de tota la tradició de l'Antic Testament i del Nou Testament, que abans també l'Albert ha fet una esmena, del fet de dir som un poble, una única família, la salvació arriba per tothom, i si hi ha un punt, ja tiro cap a casa meva, la moral, hi ha un punt molt específic que també ens uneix i ens permet de fer aquesta experiència, és la consciència, justament la consciència moral. Si seguim, fins i tot sense conèixer el missatge de Jesús, sense conèixer l'Evangeli, si seguim la nostra consciència, doncs també tindrem aquesta herència, també tindrem la salvació, no?
Jo també he hagut de pensar, de llegir amb aquestes coses, i m'han donat pistes, la lectura. Alguna d'elles que he estat llegint, i això és que els reis siguin savis o siguin mags o el que sigui, és que quan troben un pessebre i un nen petit en una menjadora no es deceben.
Perquè
és una cosa molt senzilla, molt pobreta, no? I si pensem en el context aquell, que els pastors eren mig marginats en aquell poble, doncs escolta'm, trobar això després d'haver seguit una cosa fantàstica, què significa això? De que a Déu potser el trobarem en coses molt, molt senzilles, no? Molt senzilles. Jo ara no sé com explicar-los, perquè és molt personal, però m'agradaria fer-ho, no? Els pares, que són molt, molt grans i pobres, ja estan força malament, doncs el fet d'anar a visitar-los a vegades, que se'm fa dur en el sentit de que veig allà, doncs, però veig com es van apagant i fins i tot es van deteriorant, no? Aleshores, contemplar allò a vegades per mi és una experiència, és experiència de Déu. I és això, no? És trobar a la menjadora això. I després un altre, si em permeteu, molt ràpid, i és que quan una vegada l'han vist, tornen per un altre camí. Una vegada han vist a Déu, anem per un altre lloc, ja no anem per on anàvem. I per tant, quan surten d'allà, diuen, no, ja no torno al mateix lloc, torno cap a un altre lloc. Això també ens pot donar pista si a les
estrelles... Un canvi d'actitud, un canvi de sensibilitat...
Una altra forma de veure la realitat, després d'haver vist el que neix.
Jo no sé per què van escriure aquesta manera d'explicar amb els savis aquest, però és igual, jo... aquesta idea de cercar Déu o de tenir una visió més clara de quin és el meu destí en la vida. L'altre dia un noi a la presó, que no és precisament catòlic, és d'una altra religió, però em deia que l'única cosa que li fa aguantar moltes coses a la vida és el sentit de que Déu està dins seu i de que pot parlar cada nit amb ell. I em deia que no podia entendre com els altres aguantaven la vida sense Déu. Que li donava sentit a la vida, li donava sentit fins i tot aquells anys que està passant a la presó. Jo deia, que meravella, no? Estiguis on estiguis, que aquesta recerca de Déu, aquest sentir a Déu en la seva vida, li donava un sentit. Hi ha tanta gent que viu sense sentit a la vida.
Bé, podem demanar als Reis Mags que, encara que ja ens han portat moltes coses, qui més, qui menys, però que sempre ens portin cada dia, no només el dia 6 de gener, sinó cada dia, el do de conèixer Déu, de tenir-lo en el nostre cor i de pregar contínuament. Bé, doncs, agraïdíssims aquí a la taula de l'Evangeli per la col·laboració, Aurelio Cerviño, gràcies.
Gràcies, Sandra.
Gràcies, Albert Florença.
A tots vosaltres.
Gràcies, germana Victòria Vicky Molins.
Molt bé.
I també gràcies al tècnic de control, José Matosas, per haver fet possible la part tècnica, la part que sense la qual no seria possible, que tot això que hem comentat en aquesta tertúlia sobre la solemnitat de l'Epifania del Senyor arribi fins a vostès. Els preguem, sisplau, que continuïn la sintonia de Ràdio Estel i que els esperem diumenge vinent, que comentarem la festa del baptisme del Senyor, la litúrgia d'aquesta festa. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Bona tarda o bona nit, amics oients de Ràdio Estel, quan falten pocs segons per les 7 de la tarda. El saludem a l'inici de l'Eucaristia que celebra la Catedral Basílica de Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona. Estem dins del programa, avui és el Dia del Senyor. És un programa dirigit per Ignasi Miranda.